No hi parlo jo amb Justre.
Ah, sí, és veritat que els escriu per Instagram. Bueno, tu l'escrius i ell, com a molt, et fa... El polze molt.
No, en Justre, eh?
Sí. Bé, Gundogan, fitxa per 3 anys. Juga on, Gundogan, exactament? On te l'imagines?
Jo me l'imagino jugant d'interior. El Barça era una de les obsessions de Xavi, el fet d'incorporar talent, desequilibri, última passada i arribada des de segona línia pel mig del camp del Barça. Com et dic, jo l'ubicaria en aquesta posició d'interior. El tècnic considera que només té Pedri en aquesta posició, que compleix aquests requisits i que calia un reforç de característiques similars al canari. Ara tindrà dues peces de màxim nivell en aquesta posició, a més de De Jong, de Gavi, de Kessié, per completar els 4 migcampistes amb què ha jugat en els partits importants. No com tu ara aquí a Pablo Torre, que en principi ha de sortir... S'ha dit, sí, aquesta, com a mínim, és la... No ho sé, ho desconec. Veurem si és una de les opcions.
Per tant, un possible mig del camp per l'any que ve, amb l'arribada de Gundogan...
Amb el que hi ha ara... Jo m'apostaria De Jong, Pedri, Gundogan. Però falta...
Això
una...
són tres, faltaria un, eh?
Sí, i Gavi, per exemple, sí, més avançat. Però el que falta és una peça que Xavi està reclamant, que és un pivot de garanties i de màxim nivell per substituir a Sergio Busquets. Acabo amb els números de Gundogan al Borussia i al Manchester City. A Dortmund hi va jugar 5 anys, disputant 157 partits, 21 gols i 15 assistències a Manchester, i estan les darreres 7 temporades. A destacar que en les 3 últimes no ha baixat dels 10 gols, la millor en aquest sentit, la 20-21, quan en va fer 17.
Si ve un pivot, mira bé el que et dic, quin dia som avui, 21 de juny, sí. Si ve un pivot...
Ja et veig per on vaig.
Gavi a la banqueta.
Ah! I tant, jo estic convençut també, eh? Sí, sí.
Queda gravat, això?
Sí.
No sé quan ho escoltarem.
Pensava que anaves a prometre una Champions.
No, tant no.
Pivot, Gundogan, De Jong...
Pedri.
Roger, gràcies.
De res, bona tarda.
Estimat Abel Caral, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, estimat Albert Tom.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Va, que et dediquem. La
celebració de solstici. Ah. Gràcies.
L'Abel Caral, que ja ens ha dit durant aquestes 7 temporades que ell és fill del solstici.
Això
per
mateix.
Tant, sabem que el dia que arriba l'estiu arriba el seu aniversari.
És
no?
Maco, no? A més, per un home del temps.
Sí.
Haver nascut el...
És poètic.
Ahir li dèiem, avui li dèiem a Mari, que em vas parir molt bon dia, no? Just el dia
que comença l'estiu.
A les 4 de la tarda.
Home, doncs avui pràcticament...
Sí, clar. Per començar l'estiu a les 4:58, però clar, també et dic una cosa, el solstici cada any canvia, eh? Vull dir, pot ser un altre any sigui les 5 de la matinada. Però sí, el curiós és que ma mare sempre diu que els 5 fills que ha tingut han nascut tots o cloc, diu ella sempre. O sigui, jo a les 4 en punt, l'altra germana no sé quina hora en punt, que és curiós perquè... No?
Mm-hmm.
Segur que hi ha, però bé.
Vols dir que no s'ho inventa?
Que una mica fa allò, més o menys a les 4. Però bé, a les 4 en punt oficialment, sí.
Escolta'm, Abel Caral, on vas així vestit?
No sé, direm alguna cosa o no direm res?
Perquè, pels oients... ho pots descriure, Fel, com va?
No hi pensava que anava així, clar, és veritat.
És que no, això què és?
Imagineu-vos una túnica verda de cap a peus,
sí.
Diguem, no?
Fresqueta, màniga curta, més llarga, o sigui, vaig fins als peus. També és veritat que a l'hivern vaig amb pantalons curts i ara, avui que comença l'estiu, vaig tapat fins als peus. Però és així finet, és una tela així fineta, fresqueta, vaig sense res a sot, és a dir...
O sigui, per entendre'ns, la imatge que pot tenir tothom a partir d'una certa edat és Los Payasos de la Tele.
Ah, sí?
Sí, no?
És una mica així.
Ell era vermell.
Ells eren vermells, aquesta és verda, però una mica és això.
Vull dir, no és que t'hagis canviat aquí dalt perquè és l'aniversari. O sigui, tu baixaràs i aniràs a casa teva o així?
En principi no, perquè m'he... No, en principi no. M'he vestit aquí perquè he portat una mica berenar, síndria i meló, fruita de temporada pels companys, síndria, pels companys de la ràdio i companyes de la ràdio. I dic, va, faré una mica de xou i em posaré aquesta túnica que m'ha regat avui la meva mare. No sé ben bé per què, però...
Ah, te l'ha regnat avui.
M'ha regat la meva mare i dic, doncs va, l'estrenarem. I escolta, perquè me l'he ficat amb els pantalons a sota, però m'he tret els pantalons i vaig només amb els calçotets i la túnica i sense samarreta i vaig.
I fantàstic.
No? Que més aquí recull informatiu. Sona calor, que estic la mar de bé.
Per si algú li interessés la informació del temps.
Doncs mira, li diré que tenim algunes tempestes ara cap a la franja que comencen a entrar cap a la Terra Alta, anirà arribant en sectors interiors de les comarques de Tarragona, pluja que també anirà arribant cap a les comarques de Ponent i més tard poden arribar alguns xàfecs cap al Pirineu Oriental i la Catalunya Central. Demà A la tarda tindrem xàfecs i algunes tempestes, Pirineu, Prepirineu en un primer moment, després arribant a molts sectors de les comarques de Girona, també cap al Berguedà, Osona, potser Moianès, difícilment més cap al sud. Temperatures semblants a les d'avui, en conjunt de 28 a 32, 33 graus, avui 34 a 35 en algun sector del Priorat, i poden pujar una mica cap a la Costa Daurada amb vent de mestral moderat.
Revetlla, que queden 48 hores només.
Es veu tranquil ara mateix, tant la Revetlla com a cada setmana de Sant Joan, ara mateix es veu sense precipitacions o com a molt alguns xàfecs de tarda aïllats.
Important, doncs et canvio avui això per Reykjavik.
Perfecte.
Avui que és dispensat de Reykjavik, 21 de juny, fill del solstici, si veieu a Belcaral amb una túnica, feliciteu-lo, sisplau.
Vinga,
que acabis de passar,
i túnica, també.
Acabis de passar un gran dia.
Gràcies. When I'm with you, baby, I'll go up on my head.
I just can't get enough. Hem descobert una marca sueca de cotxes 100% elèctrics que es diu Polestar, avantguarda, minimalisme i disseny escandinau. Saps que l'últim Polestar 2 té una autonomia de 654 quilòmetres? És, sens dubte, una marca enfocada en l'evolució. Puja al volant d'un Polestar 2, reserva la teva prova a polestar.com o vine als Spaces de Barcelona, a Via Augusta o a Passeig de Gràcia.
Pep Martí, bona tarda.
Bona tarda.
Ja tenim aquí el periodista Pep Martí, juntament amb el Miquel Macià, periodistes de Nació Digital, van escriure Els que manen, la vida i miracles de les 50 famílies que remenen, que mouen els fils a Catalunya. Les anem repassant setmana a setmana. Avui qui toca, Pep, a veure?
Home, avui toquen els Carulla, que són un cas bastant... bastant particular, perquè formen part d'un sector real que existeix, però clarament minoritari, que són els que es van comprometre en anys difícils amb la represa cultural i que sempre han tingut un component catalanista indiscutible. Catalanista, diguem-ne, sense fer soroll, també val a dir, des d'una discreció molt clara, no amb bandera, ni sempre buscant molt allò... Fer forat, però no deixar petjada, per dir-ho d'alguna manera.
Per tant, això, en els 50 que apareixen en el teu llibre, no seria la...
No és la corrent, línia majoritària.
No és la línia majoritària.
Jo crec que en absolut. Però és un sector que va existir, que existeix, que és cert, no?
Empresarialment, diguem, a part de la seva trajectòria política, que ja anem desgranant, no?, el seu compromís amb tantes coses que tenen a veure amb Catalunya, però empresarialment per què són coneguts?
Per Gallina Blanca, és evident. O sigui, els trobem a la cuina de casa sovint, per dir-ho d'alguna manera, no? El negoci el va fundar un home que anava per notari, es va trobar a Barcelona en plena guerra civil, preparant oposicions a notaria, i va decidir, doncs, engegar una cosa que aleshores una mica semblava tot una mica fantasmagòric, uns daus de caldo que poguessin, doncs, resoldre els problemes de misèria que hi havia en aquell moment i que hi va haver després...
N'he arribat a menjar d'aquests daus.
Imagina't,
de caldo.
Doncs així va començar
però
un imperi.
A casa teva no n'hi havia?
I tant, me'n recordo.
I a casa teva,
Fel? I tant.
Sí.
I tant.
Casa meva també.
Sí.
I tant.
Sí.
Bueno, encara n'hi ha, Jo encara en compro. Diguem,
però és que sí?
Sí, perquè ho he vist, diguem, és que no sé, és d'aquelles...
Aquells gustos que ja van...
Sí, que van amb la casa, és com allò, la memòria familiar, diguem. Sí,
jo crec que no n'he comprat mai, diguem, jo. És a dir, els he vist, on he tastat, però no he anat jo a comprar... Els daus, en concret.
Sí, aixafant el dau allà, perquè quedi ben desfet.
De petit, està lligat a la infantesa, sí, totalment, això.
Sí. O sigui, va començar tot l'imperi Gallina Blanca?
En plena guerra civil, de fet, l'any 36-37. Els primers anuncis a Ràdio Barcelona d'aquest producte són de l'any 37. Producte que inicialment no havia de tenir aquest nom. Havien pensat de posar-li Gallina d'Or. Però els hi va semblar que, esclar, en
ciudad
plena
de
guerra...
Vacaciones.
I després... Sí, i després amb la
caldo
fam
de vacaciones.
Havia, semblava que se n'enfotessin, no? I van posar un nom, doncs, més edulcorat com Gallina Blanca, aquesta és... per això es diu així, sí.
Ah, que fort, o sigui, Gallina d'Or, clar, en aquell moment...
En aquell moment molt d'or no hi havia, però ell va tenir el nas, perquè sempre han estat pioners, sempre han estat innovadors. Aquesta és una de les claus de l'èxit. Després es van inventar això de les sopes de sobre, uns sobres de color groc, que allò va fer furor als anys 40.
A veure, tinc un parell de documents radiofònics que tenen a veure amb Gallina Blanca.
Aviam.
No, els sentirem.
Sí, sí.
Però també tinc una llista d'anunciants que s'estan esperant aquí per poder entrar. Diguem, llavors fem publicitat primer i després sentim aquests documents radiofònics i repassem la història dels Carulla, una de les famílies que manen a Catalunya.
Islàndia, amb Albert Ong. Estàs a punt per viatjar un nou munt d'emocions i acrobàcies extraordinàries? Vine a gaudir de Festa, el nou espectacle exclusiu que el Cirque du Soleil ha creat per Andorra. Una gran celebració en què res és el que sembla. De l'1 al 30 de juliol tens una cita a Andorra. Reserva la teva entrada a visitandorra.com.
Corpinat presenta el tercer festival gastronòmic. Més de 30 sopars en espais singulars dels nostres cellers.
Del 15 de juny al 31 de juliol no et perdis la cita gastronòmica més esperada de l'any.
Festival gastronòmic Corpinat. La millor cuina amb els millors escumosos nascuts al cor del Penedès.
Gaudeix del Festival Gastronòmic Corpinat. Tota la informació i reserves a corpinat.com.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Ara, si truca a Cellers Maset per la compra de 12 ampolles, li regalen fins a 6 copes sommelier de cristall de la prestigiosa marca Stölzle. Cellers Maset, directe del celler, a casa seva.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC1 presenta... El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de la seu corporativa de Vueling. El divendres 23 de juny, de 10 a 12, el món a RAC1 visita Vueling per conèixer des de dins la companyia aèria de referència a Barcelona. Coneixerem interioritats i anècdotes del món aeri. Ho rematarem amb tota la colla de l'Ens fotran fora i hi haurà premis. El divendres 23 de juny, a partir de les 10, el món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de la seu corporativa de Vueling. RAC1. Tots som u. Islàndia, amb Albert Ohm.
I amb el periodista Pep Martí de Nació Digital, que ens està explicant, o ha començat a explicar tot just la història de la família Carulla, una de les que manen a Catalunya. Dèiem això, que els Carulla, gallina blanca, i deies, parlaves que havia començat a finals dels anys 30, no?
La plena guerra civil.
Val, llavors, dels anys 30 no tinc res, però dels anys 60... Hem trobat un anunci televisiu d'aquesta pastilla, precisament, que s'emetia durant els anys 60 de televisió.
La vida en su hogar transcurre dichosa. Todo en ella confirma su felicidad. Y cuando llega la hora de la comida, cuando todos se sientan alegres a la mesa, usted sabe que para su familia únicamente lo mejor. Un caldo nutritivo, apetitoso, fácil de preparar. Avecrem pechuga. Si desea únicamente lo mejor, acostúmbrese a lo mejor. Avecrem gallina blanca.
Avecrem pechuga,
està bé, t'ho deixa clar. És pechuga, no es cuixa.
I també un document radiofònic de la SER, en aquest cas, que ha trobat el Marc Ferragut a l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya. Joaquín Soler Serrano, un concurs patrocinat que es deia Avecrem llama a su puerta. Any 60, a la SER.
Avecrem llama a su puerta.
Ostres, com llama, tu.
La emisión más humana de la radio española. El programa que convertirá en realidad el sueño de vuestra vida. Avecrem llama a su puerta. Gallina Blanca les ofrece una creación radiofónica de Joaquín Soler Serrano, que ahora queda con usted.
Bé, queda situat, diguem, el que va ser el fenomen de Avecrem, de Gallina Blanca, el negoci principal de la família Carulla, que parlaves d'aquesta vinculació catalanista. On comença aquesta nissaga?
ells comencen a l'Espluga de Francolí. El fundador, ara ja és la tercera generació, el Lluís Carulla, el fill d'uns farmacèutics, va anar a una família que estava més o menys establerta, però no eren uns milionaris, ni molt menys. I, bueno, li van pagar els estudis de dret, van a Barcelona, i aquí és allò que dèiem que va començar la guerra, i aleshores ell va engegar aquest camí cap a l'emprenedoria. Però estan molt lligats a la Conca de Barberà, i de fet ell hi va estar arrelat fins al final dels seus dies, i fins i tot allí va fer, va muntar un centre social que encara existeix, que és un centre allò polivalent, biblioteca, piscina, poliesportiu, Ateneu Popular. Ell ha fet moltes coses per l'Espluga de Francolí, també molt lligat a Poblet, que està, de fet, a pocs quilòmetres, no? O sigui, una persona molt lligada a la terra.
Va, fins al punt que allà hi ha el Museu de la Vida Rural,
és l'últim projecte que va fer ell, crec que ja dels darrers anys de la seva vida. Ell mor als anys 90, però ell estava endariat en fer aquest projecte, que de fet està a la casa pairal, per dir-ho d'una manera, de la Nissaga.
No? Museu molt recomanable,
sí,
aquest Museu
important.
De la Vida Rural, a l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà. Per tant, deixa l'Espluga, se'n va a Barcelona, i és a Barcelona, diguem,
allí comença a fer negoci, no? Hem vist aquests anuncis, de fet, la clau de l'èxit és la innovació. Ells veuen venir molts anys abans que els altres competidors per on s'ha d'anar. El tema de la publicitat, dels anuncis a la comunicació, el màrqueting, ho tenen claríssim. També el tema de la internacionalització. Ells busquen aliances amb companyies d'altres països per poder controlar tota la cadena, diguem-ne, de producció dels seus productes, des de les granges de l'aviram, doncs, fins que arriben als supermercats els seus productes, no?
I deies també la vinculació catalanista, no?
Aquesta
que això
també,
suposo que és que
també...
comença quan? Als anys 60?
Ells, bueno, de fet, ell, en fi, li agafa la guerra en zona republicana i no se'n va a Burgos, no?, per dir-ho d'una manera. Ell sempre serà un, diguem-ne, un vell catalanista, i des dels anys 50 ja té el... De fet, ell, abans de començar els estudis a Barcelona, ja tenia inquietuds culturals, perquè va crear una revista, l'Espluga de Francolí, que no existia cap, en català, il·lustrada, de molta qualitat, i aquí ja tenia... Ell, per tant, diguem-ne, connectava bé amb l'esperit del seu temps, aquest catalanisme més o menys popular i tal. I a partir de començaments dels 60 es produeix a Catalunya una certa represa cultural. Sempre parlem d'això, del pla d'estabilització, però és que realment és un tombant, no? A partir dels anys 50 el règim s'obre una mica, potser per la força, es liberalitza una mica, i aquí es comencen a produir moviments culturals interessants, des de la fundació de l'edició 62, el moviment dels 16 jutges, el Premi Serra d'Or i la revista Serra d'Or, que seran importantíssims, una mica a l'escalf de l'Abadia de Montserrat, i van 61, un grup d'aquesta minoria que dèiem dins de la burgesia, els més catalanistes, que també intentaven cohabitar amb el règim, perquè necessitaven autoritzacions, havien d'anar a Madrid, però que estaven ja en una línia, doncs, d'activisme cultural, van dir, hem d'engegar Òmnium Cultural. I els Carulla són una de les cinc famílies de la burgesia catalana que engeguen aquesta entitat, primer molt a les Beceroves i al cap de pocs anys ja amb més de 20.000 socis. I en l'escalf d'Òmnium Cultural, sobretot el paper del Carulla aquí serà molt important, sense el Carulla probablement no hagués existit una revista com Cavall Fort, sense el Carulla el Teatre Romea probablement hagués tancat, perquè va passar moments molt difícils, sense el Carulla l'Orfeó Català probablement s'hagués esllanguit. Ell va entrar allà, ho va dinamitzar molt. És una figura realment importantíssima per entendre la represa cultural a partir de començaments dels 60.
Mm-hmm. La força de la família Carulla, la força de l'empresa, diguem, continua vigent a dia d'avui?
Home, el holding familiar Agroaliment és importantíssim, no? Tot el que una mica brolla de Gallina Blanca, que ells van canviar una mica la marca, ara utilitzen molt GB Foods, però bàsicament són... el que és entorn de Gallina Blanca és dos terços pràcticament del negoci. Agroaliment va presentar l'any passat les últimes xifres de vendes, prop de 2.000 milions d'euros, no està malament, 171 milions de benefici net, presència gairebé en 50 països. Això sí que els hi ve també de molt lluny. Ells tenien molt clar que havien de penetrar al mercat exterior. El mercat espanyol és una mica menys de la meitat en aquests moments. Van entrar a l'Àfrica, en algun país del Golf de Guinea, a Nigèria, a Ghana, ja fa molts anys, Nigèria, un dels països més poblats de l'Àfrica, van considerar que era un mercat interessant, i ha tingut sempre molt, molt de nas. Agroaliment és un potencial econòmic important. Ells apareixen amb els rànquings de les fortunes, depèn de, del que consultis, doncs, te'ls posen més amunt o més avall. La segona generació són 6 germans, a vegades apareix el nom d'un, el nom d'un altre. L'última llista de Forbes, si no vaig errat, el situa entre el 80 i el 90 de més rics de l'estat espanyol, que no està malament, no?
I també aquestes generacions noves, parlaves ja d'una tercera generació, però sobretot la segona, que és la que ha estat més activa els últims anys, ha continuat també, diguem, aquesta tradició, aquesta vinculació amb activitats de país, activitats catalanistes?
Sembla que hem de parlar sobretot de l'absoluta discreció, sempre no proliferen massa els mitjans, tot i que han exercit alguns d'ells càrrecs en institucions importants, no? Des del Palau de la Música al Cercle d'Economia, però són molt discrets. Però les tres línies han estat, en aquest sentit, continuadores d'un llegat catalanista, diguem-ne, moderat, per dir-ho de manera.
Lluís Carulla és el nom de la persona que va morir, el fundador, que mor la primera generació, diguem que mor als anys 90.
El segon és...
Dels fills, que és Artur Carulla, seria
el... L'hereu, diguem-ne, de l'avi, el segon va ser... Artur Carulla, que té ara uns 75 anys i que va ser el president d'Agroaliment fins fa un parell d'anys, que ho ha cedit a la tercera generació, que ja són 17 o 18 cosins, també es diu Artur Carulla Mas, i aquest doncs és el que ara en aquest moment porta la veu cantant de tots els... És una mica el que exerceix, anem a dir, el lideratge polític de la família. Però sempre, si el pare no sortia massa, una de les vegades que Forbes...
El pare vols dir Lluís Carulla
o
Artur Carulla?
No, l'Artur Carulla, quan Forbes fa un dels seus llistats, no troben fotografia. I han de deixar-ho... La veritat és que sí que n'hi ha d'Artur Carulla, pare, però que no és una persona que es mogui molt. Ell es pronuncia, ell va ser vicepresident del Cercle d'Economia durant els anys del procés. Quan hi havia el debat dins del cercle, que ja n'hem parlat i que és molt plural, ell sempre mantenia les posicions més crítiques amb el govern espanyol, però vaja, no, que jo sàpiga, no es va mostrar favorable cap sortida unilateral del procés.
Va ser un dels fundadors també el diari Ara.
Va ser on van entrar, després es van desvincular en un moment determinat, no? Però ells sempre han intentat fer apostes de mecenatge que tampoc són tan majoritàries entre els que manen, no? Això també s'ha d'admetre. Al Palau de la Música, una de les germanes, la Mariona, hi va tenir molta intervenció com a vicepresidenta, abans la seva mare, perquè la dona més important de la família és la Maria Font, la dona del Lluís.
La dona del fundador, per entendre.
Que era una persona que entenia molt amb negocis, que estava molt pendent de les vendes, i va ser una persona molt important. I va entrar també a l'Orfeo, i a la Fundació del Palau de la Música. Després va morir, i després la Mariona el va substituir una mica com la representant de la dinastia en tota aquella estructura del Palau, que ella no estava al tanto de la lletra petita de la gestió que portava el senyor Millet.
De fet, la Mariona Carulla és qui li toca substituir,
li
no? Quan detenen a Félix Millet,
en efecte,
no?
És qui assumeix la situació, dona el poder real a una figura molt important i molt positiva, que és en Joan Llinares, que realment va ser qui va gestionar el dia a dia, diguem-ne, de la crisi post-Millet, i de fet fa... potser dos anys, que la Mariona ha cedit també la presidència a un fill també d'una altra nissaga burgesa, que és en Joaquim Uriach.
Bé, mira, tinc un document de Mariona Carulla, això és Els Matins de TV3, 18 de novembre 2010, vol dir Josep Cuní, abans de les eleccions al Palau de la Música. Mira, explica això.
Penso que les coses passen i les has d'assumir i les has de lidiar. I a mi no em sap greu de res del que m'ha passat a la meva vida. A mi jo soc molt positiva. I sempre vaig, sí. I li diré que ha passat el que ha passat, sap greu per la institució. A mi el Millet, la veritat, és que ja el tinc... la veritat, no l'he tornat a veure ni sentit res d'ell, bueno, el que s'ha dit per la premsa. Però a mi el que penso és que el que ha passat, doncs, n'hem de treure en positiu.
Aquí sí. sí que, clar, amb el càrrec que ocupava, diguem, havien de parlar,
això sí,
no?
Que se'ls ha de retreure negativament a ella i a tots els grans pròcers que estaven a la Fundació, que ningú s'enterés i que després pràcticament gairebé ningú, jo diria amb l'excepció potser, això sí que ho recordo, de Leopoldo Rodés, que no demanessin disculpes, com a mínim per la negligència o per no haver ni tan sols ensumat totes les irregularitats que ells estaven perpetrant, no?
Clar, clar, van ser aquells anys durs. Aquí parlava que no es havia vist més en Fèlix Millet, que va morir fa poc, que també és una de les famílies, no?, que ja les vam repassar un altre dia, que s'està acabant això, eh? Vull dir, s'està acabant la secció, diguem, perquè no, queden...
Ja, Déu-n'hi-do, hem passat revista
a
tot el patriciat, eh?
Però vaja, en quedarien dels que manen, eh?
Quedarien
dels que manen. Per cert, vaig pensar en tu l'altre dia, perquè vaig veure El País Setmanal, la revista del País, hi havia un reportatge d'una dona que ensenyava la seva casa de Menorca. I dic, qui deu ser aquesta dona que ensenya aquesta casa de Menorca? Aquesta cara em sona. I era Susana Gallardo, l'actual dona de Manel Valls, no? Ex-dona del Palatxi de Pronòvies, que ha escrit un llibre, es veu, sobre les cases de Menorca. Cases així...
Potser parlen de la casa del Carulla, perquè els Carulla també tenen casa a Menorca.
Ah, i Artur Mas, no?
I en efecte. I Artur Mas i Artur Carulla es troben a vegades allà, també, sí.
Clar, clar, és que això, que això... Mira, si féssim un programa d'estiu, podríem fer una secció on estiuegen els famosos, on tenen la casa, bé, els famosos, diguem, els que manen, no els famosos, perquè aquí els que ens interessen són els que manen.
Sovint les tenen més amagades, no? En el cas de la Susana Gallardo segurament era una excepció, que ja vam dir que dins dels que manen tots ho tenen més amagat, no? S'ho callen més.
A les antípodes polítiques, en aquest cas, dels Carulla, no?
Totalment.
Posicions completament enfrontades. Sí.
Totalment, doncs avui hem volgut subratllar aquest compromís. Mira, acabarem sentint la veu del fundador, la veu de Lluís Carulla, document de 1963, en un homenatge que feia la cadena SER al músic Eduard Toldrà, per sentir-li la veu a qui va fundar l'imperi Gallina Blanca i Agroaliment.
Damos las gracias a la Sociedad Española de Radio de Difusión, radicada en Madrid, que ha querido unirse al conjunto de homenajes que en Cataluña se han tributado al maestro Toldrà. Y naturalmente lo hace desde Barcelona, desde Radio Barcelona, que es una caja de resonancia de las palpitaciones de nuestra tierra.
Quin regús, eh?
Boníssim, eh? Boníssim, boníssim. Mira, per si algú no sabia què volien dir les sigles SER, doncs Sociedad Española de Radiodifusió. Que això és el primer agraïment que fa Lluís Carulla. Pep Martí, gràcies.
A vosaltres.
Fer el bon viatge.
Gràcies, igualment.
Bon viatge, que vagi bé.
Cap a
Bocies, no?
Ah, anava a dir com marxa.
Vas a casa?
Sí, vaig a casa.
Ah, doncs, té una horeta, doncs, que tingui bon viatge.
I tant. Us escoltaré.
Va, el deixem aquí. Avui a Islàndia, Tallana Bacallà, David Valverde, el control tècnic, Eva Catalán, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, Maria Xinxó i Albert Tom. Tenim el Pep Tormos a punt de començar el 9-0. Tornem demà a les 7. Que vagi bé, bona nit.
Busques un total look icònic per als teus festivals d'estiu? Aprofita els descomptes extraordinaris de la Roca Village. Ara les firmes més cool com Pinko, Karl Lagerfeld i Timberland amb fins al 60% de descompte sobre el preu original. T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village perquè gaudeixis d'una experiència de shopping inoblidable i dels nostres descomptes extraordinaris.
La música, l'art i la comèdia tornen del 5 al 8 de juliol al Festival Cruïlla. Vine a donar-ho tot al Parc del Fòrum amb Placebo, Antonia Font, The Offspring, Sigur Rós, Rubén Blades, Franz Ferdinand, Al Jay i molts més. No et perdis els 4 millors dies de l'estiu al Festival Cruïlla 2023. Info i entrades a cruillabarcelona.com.
Deixa't seduir per la gamma de vehicles híbrids endollables i purament elèctrics de la xarxa Volvo de Catalunya i els seus dissenys exclusius. Amb màxima seguretat per a les persones i per al nostre planeta. Perquè Volvo ja és futur. Eficiència i màxima connectivitat. Autonomia 100% elèctric de fins a 578 quilòmetres. Ara amb entrega immediata i carregador i instal·lació Wallbox gratuït. Xarxa Volvo de Catalunya.
El sector privat impulsa la nova carrera espacial. La seva economia mourà el 2040 931.000 milions d'euros, un 300% més cara. Objectiu, colonitzar la Lluna i Mart. Els Estats Units i la Xina ja competeixen per tenir-hi assentaments i explorar-ne els recursos. Vanguardia Dossier, anàlisi per tenir opinió, ja a la venda en quioscos i llibreries.
Encara no saps què s'ha de fer càrrec de les avaries de la teva casa de lloguer? Fes-te de Legalitas i un expert t'ajudarà a resoldre-ho. 900-100-608. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia i power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten...
Carrerà!
Castells a RAC1 a la Diada de Sant Joan en directe des de Valls, al quilòmetre zero del món casteller. Dissabte 24 de juny, des de 12:45 del migdia, viurem l'inici de la temporada tradicional castellera amb l'equip de Castells a RAC1 i Xavi Aymerich com a cap de colla.
I és que tornen els castells a plaça.
Dissabte dia 24, a 12:45, en directe des de la plaça del Blat de Valls, tornen l'emoció i la tradició dels castells a la ràdio. Per Sant Joan farem pinya a RAC1. Tots som 1.